Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
El viatge no s'acaba mai, només els viatgers s'acaben i fins i tot ells poden perdurar en forma de memòria, de record, de relat, de grans històries. Quan el viatger s'ha assegut a la sorra de la platja i ha dit «No hi ha res més a veure», sabia que no era així. El final d'un viatge no és més que el començament d'un altre. S'ha de veure el que no s'ha vist, veure una altra vegada el que ja es va veure, veure a la primavera el que s'havia vist a l'estiu, veure de dia el que es va veure de nit, amb sol, el lloc on l'altra vegada plovia, veure el camp de blat tendre, el fruit granat, la pedra que ha canviat de lloc, l'ombra que no hi era, escoltar de nou unes grans històries. Benvinguts una temporada més a Grans Històries, el programa de ràdio que dona veu al projecte d'intercanvi generacional, també dit Grans Històries, en què petits i grans comparteixen històries de vida i experiències. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, aquesta és la vostra emissora. Quan avis i nens es donen la mà i es miren als ulls, sorgeixen grans històries. Soc en David García Jimeno i us acompanyaré durant la propera hora. Avui parlarem de la trobada entre el senyor Lluís Mont, resident de la residència de la Fundació Roca i Pi de Badalona, i 8 alumnes de cicle superior de primària del Col·legi FEP Mare de Déu la Salut de Badalona, de la Fundació d'Escoles Parroquials. El Col·legi FEP Mare de Déu la Salut i la residència Roca i Pi es van convertir així en dos punts de trobada, dos espais de vincle entre les dues generacions. El Col·legi FEP Mare de Déu la Salut, situat en el cor de Badalona, en el barri de la Salut, just al costat del passeig, on està l'eix comercial, és una escola molt familiar, molt vinculada a la parròquia, propera a la gent i a les famílies. És una escola molt arrelada al barri de la Salut, que ofereix servei i ajuda a les famílies i als alumnes. L'escola pertany a la Fundació d'Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona, actualment formada per 18 centres més. El Col·legi FEP Mare de Déu de la Salut és un punt de trobada on succeeixen grans històries. L'altre punt de trobada d'aquesta gran història és la residència d'avis de la Fundació Roca i Pi de Badalona, una entitat de llarga trajectòria, atén des de fa més de 100 anys a persones vulnerables que necessiten atenció, companyia i suport. L'objectiu de la residència és proporcionar benestar i qualitat de vida a la gent gran, sempre donant resposta a les necessitats de cada usuari. La residència Roca i Pi, un altre punt de trobada on succeeixen grans històries. Avui escoltarem la història del senyor Lluís Mont, que ens farà una classe d'història viva amb la seva gran història de vida. Ah, i recordeu que podeu comentar el programa i compartir les vostres grans històries personals a través de les xarxes socials amb el Twitter, Facebook i Instagram amb el hashtag Grans Històries de Ràdio Estel. Sense més preàmbuls, us presento els convidats de la tertúlia d'avui. Avui trobem aquí a l'estudi l'Anna Arcos, que és voluntària de la residència Roca i Pi i mestra jubilada i que ha col·laborat amb els tres grans projectes de la residència Roca i Pi amb el Col·legi FEP Mare de la Salut. Bon dia, Anna, què tal?
Hola, bon dia, David, molt bé.
Un plaer tenir-te una altra temporada més en el Grans Històries d'aquesta nova temporada. La veritat que com a voluntària de Roca i Pi fas una feina magnífica, es nota molt la teva professió, no? Perquè encara que siguis mestra jubilada, els que són mestres, no? Són mestres tota la vida i això
sempre.
Realment és important. Explica'ns una miqueta el treball de voluntària que fas a la residència Roca i Pi amb el projecte entre l'escola i la residència.
Bueno, jo participo en els tres grans projectes. De fet, estic explicant contes als nens de P5 juntament amb els residents. Estic també, portem un taller de manualitats amb els nens, em sembla que eren de 6è, i després tenim l'obra, el musical que fem cada any, que realment aquest any, com sempre, ens ha agradat molt i ens ha portat molt de temps per preparar-ho, que ha sigut el de Mary Poppins.
Què tal el musical de Mary Poppins? Explica'ns una miqueta com ha anat aquest any.
Bueno, ha anat molt bé, ha anat molt bé. A mi és que la pel·lícula de la Mary Poppins m'encanta, és una pel·lícula que sempre, doncs, bueno, t'ensenya moltes coses i penso que està molt posada amb el tema, doncs, de la imaginació dels nens i que una cosa, el fet de tenir valors no vol dir que no puguin tenir, doncs, la seva imaginació i veure el món de diferent manera. O sigui que a mi m'ha encantat. I els residents, des de luego. Jo estava al costat de l'Antonio i recordo que en algunes de les escenes em deia: Ana, no tenemos que hacer nada más. Ana, ¿qué tenemos que hacer ahora? O sigui que realment han estat, bueno, els hi ha encantat fer-ho.
Tu has treballat molts anys de mestra, vale? I ara bueno, estàs dintre del projecte com una gran col·laboració i fas una gran feina per nosaltres, no? Ho veus des d'una altra perspectiva ara, no? O sigui, sí. Més vinculada a la gent gran. Comenta'ns una miqueta com ho veus, això, amb la teva experiència com a mestra d'haver treballat molts anys amb alumnes de primària i ara estàs, bueno, més vinculada a la gent gran, no? S'assembla la gent gran i els alumnes?
Bueno, jo crec que la gent gran ho fa perquè els agrada i perquè volen fer-ho, perquè ells volen entrar en contacte, quan estem preparant les coses ells s'ho preparen, bueno, s'involucren molt. Després, per ells, el que veig també és que els nens, el contacte amb els nens és com si tinguessin molts nets, d'alguna manera, no? Són com els seus nets. I bueno, se senten com molt bé i se senten molt útils i jo els veig amb moltes, moltes, moltes ganes d'ensenyar als nens doncs el que ells saben i se senten útils, sobretot. Molt útils.
Aquesta transmissió de valors de la gent gran als alumnes, ja que estàs dia a dia amb el projecte, amb els nens, has notat algun canvi? Com estan els nens a nivell d'actitud respecte a la gent gran?
Bueno, en principi tenen molt bona actitud tots. De fet, els nens petits, per exemple, quan anem a explicar contes, ens estan esperant. Estan nerviosos, volen que hi arribem. Quan arribem s'abracen els avis. Els avis es queden com una mica assombrats, no? Com una mica astorats de veure que els nens se'ls hi acosten, que els agafen, que li fan petons. I en el cas dels grans també, encara que els grans, clar, són diferents, però realment els grans en tot moment doncs, li pregunten a l'avi, doncs, a veure, l'ajudo a retallar o l'ajudo a fer això. Vull dir que l'ambient que es crea és un ambient molt bo.
Molt bé. Molt bé, Anna, doncs moltes gràcies per participar a la tertúlia avui. Esperem que t'agradi la gran història que escoltarem a continuació del senyor Lluís Mont.
Segur que sí.
I abans de començar a conèixer la història del senyor Lluís Mont, m'agradaria parlar amb la Marta Jiménez, que és una exalumna de l'escola que ha participat en els projectes de I5, quan era P5 abans, els nens de 5 anys, això de la nomenclatura va canviant amb els nous currículums i ara no és P5, és I5. A quart de primària, que ja ens explicarà una miqueta l'obra de teatre que ella va fer, i a 5è i 6è de primària també amb el tema dels tabellers. Bon dia, Marta Jiménez.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé. Se m'escolta bé?
Sí que t'escolta perfecte.
Perfecte.
Molt bé, un plaer parlar amb tu del projecte del Col·legi Mare de la Salut com a exalumna i actualment com a treballadora, no? Perquè m'han comentat que estàs com a monitora de menjador.
Sí, sí, sí. Aquest any estic de monitora de menjador i bueno, jo vaig anar a aquesta escola i bueno, quan vaig arribar al curs de quart de primària, fa ja bastant temps, no sé si 12 anys o així, vaig fer l'obra de Mamma Mia, que bueno, la vam preparar durant molts mesos i vam anar moltes vegades a la residència Roca i Pi amb els avis i les àvies i vam fer molt treball previ i molts tallers i bueno, passàvem molt de temps amb ells. La veritat, tinc molt bon record d'aquests mesos i d'aquest temps i, bueno, i de com va quedar l'obra, que la tinc allà gravada, i tinc molt bon record de tot el procés.
Clar, ja fa més, fa més de 10 anys que vas fer el projecte, ja 12 anys, deies.
Sí, més o menys sí.
del projecte tant d'I5 com el de quart de primària del musical, com a cinquè i sis de primària, després de tants anys, com el valores? El valores positivament? Tens un record positiu o negatiu,
sí,
del projecte?
Sí, sí, i tant. Ho recordo i, bueno, i potser m'emociono i tot si veig l'obra. Tinc molt bon record, tant dels de més petita com els de quart i cinquè i sisè. Sí que és cert que el que més recordo són els que més gran era, però sí que tinc molt record i crec que és molt positiu tant pels avis com pels infants fer aquest tipus de projecte.
T'ha servit ara, després de tants anys, per treballar el tema del respecte, o t'ha influït amb el respecte cap a la gent gran, cap als teus avis?
I tant. Jo sempre recordo com la manera d'adreçar-me a ells com molt... com que tant ells amb mi com jo amb ells era molt respectuós i jo empatitzava molt amb ells perquè em feia recordar molt els meus avis, no, en aquest cas. I sí, jo crec que és molt positiu per les dues parts, perquè aprenem mútuament, tant ells de nosaltres com nosaltres d'ells. I això, quan passen els anys, ho recordes d'una manera molt, molt positiva i amb molta tendresa.
Molt bé. La teva germana, la Sònia, que també és més gran que tu, també va participar en el projecte. I ara m'han comentat que estàs o estudiaràs, no?, Magisteri, Educació Infantil, potser?
Sí. Tinc el grau d'Educació Infantil i ara al setembre començaré la universitat.
Molt bé. Marta, doncs ha sigut un plaer parlar amb tu i que ens expliquessis una miqueta la teva experiència dintre del projecte, i ja ens veurem per l'escola o pel barri.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies,
bon dia,
Marta.
A tots.
Gràcies.
Adéu.
Molt bé, després de parlar amb la Marta i d'haver presentat a l'Anna, coneguem amb més profunditat el gran protagonista de la gran història d'avui, el senyor Lluís Mont.
Lluís Mont, em farà que tinc 71 anys.
Jo em dic Xavi i tinc 11 anys.
Jo em dic Alejandro i tinc 10 anys.
Jo em dic Pedro i tinc 10 anys.
Jo em dic Júlia i tinc 11 anys.
Jo em dic Renata i tinc 10 anys.
Jo em dic Alison i tinc 10 anys.
Jo em dic José i tinc 10 anys.
Jo em dic Vidal i tinc 11 anys.
El senyor Lluís Mont i els alumnes de 5è i 6è de primària són els grans protagonistes de la gran història d'avui, i el senyor Lluís ens explica als alumnes quin és el seu primer record de la infància.
Bueno, el meu primer record de la meva infància és probablement vivint en una barraca de Montjuïc, on, per desgràcia, n'hi havia moltes en aquella època que jo vaig néixer a Barcelona, comptant que Barcelona tenia 900.000 habitants, 300.000 d'ells vivíem en barraques, i jo pues, el recordo directament en barraca. I bueno, una infància que va ser una miqueta, diguem-ne, que no va ser abundant ni res, no teníem aigua, no teníem llum, però bueno, tenia uns pares que es desvivien per mi. Érem gent, eren grans ja, bueno, el meu pare especialment, i diguem-ne que jo era la joia de la família. Mai em podia queixar de que em faltés algú de lo que necessités, no de lo que volgués, perquè una cosa és voler i una altra necessitar. I bueno, i així van anar passant els anys, fins que vaig fer 10 anys, i llavors es van traslladar en un pis d'aquí de Bufalà, del barri que es deien els Prisos Blancs, del barri de Bufalà. I allà pues, ja va ser la meva segona, la meva adolescència, que són els meus pares, on tenia els meus amics, i vaig començar a treballar en una sèrie de, a los 12 anys, una sèrie de cordeleries que n'hi havia per aquí pel barri. A la nit anava a l'escola Boix a fer comerç, i així va estar fins que vaig fer els 14 anys. Vaig començar a treballar primer en una agència de transports, on feia de tot, des de treball d'oficina fins a carregar un camió com a repartir, cosa que he fet sempre. I després vaig estar a una agència de viatges que es deia Condemines, que està també al Passeig Colón. Allà, i d'allà em van dir un company de l'escola, ah, que aquí a la fusteria fa falta un escrivent, si vols venir. I vaig anar a una fusteria a Badalona, que no em va anar gaire bé, però bueno, gràcies a que no m'anés bé, vaig tenir la sort d'entrar en una gran multinacional, amb l'ajuda del meu pare, sisplau. Bueno, el meu pare i el sindicat.
I què recorda dels seus pares?
Lluís i Maria. I, bueno, recordo que la meva mare era molt treballadora, per desgràcia, fregava escales i pisos, es llevava molt d'hora, anava a treballar. El meu pare era treballador, però també, com al casar-se als 40 anys i haver viscut, perquè ell m'ho explicava, clar, els valors que em donaven eren bons. Deien, no facis mai a algú el que no vulguis que et facin a tu, no? I jo de petit, pues, al barri que estava a les barraques se solien fer bastantes guerres entre els nanos. I jo sempre puc intentar fugir. La meva vida passava al cine.
Quins valors li va ensenyar als seus pares?
En la igualtat. Tractar tothom. El meu pare, per exemple, en aquella època n'hi havia allà uns gitanos que eren del Pinxa Uves, d'on va sortir la famosa Bailaola, que hi ha una estàtua a Carmen Amaya. I amb ell el respectaven molt, perquè ell no es tractava amb superioritat com altra gent acostuma a tractar a la gent que considera inferior. I quan em venien a pagar, sempre em venien a defendre, que peguen a l'hijo el paio, que peguen a l'hijo el paio, i venien a ajudar-me. Bueno, i anàvem per quan vaig venir a Badalona. I bueno, als 15 anys vaig estar allà al sindicat vertical, que li deien a la Via Laietana, a buscar una recomanació per treballar en alguna empresa. No? El meu pare coneixia allà un cap que ell havia tingut en l'exèrcit republicà, que en part li devia la vida, perquè quan va passar-se de bàndol i ell estava a Bellpuig, li va dir, mi sargento, me paso de bando, si quiere me dispara. I el meu pare, pues, mai havia disparat. Jo sempre l'havia preguntat si ell havia matat algú i m'havia dit que no ho sabia, que potser amb el fragor de les batalles sí, però que expressament no havia... Estaven ocultant el cura del poble, que volien matar-los de la PNT, i el meu pare, pues, no me los porcava ell.
En la trobada de la nostra gran història d'avui trobem també a la Lluït Maciñeiras, exalumna de l'escola i que estava realitzant el treball de recerca sobre la postguerra.
Tinc un parell de preguntes i la primera és que si vas viure la dictadura franquista i si recordes alguna anècdota o alguna cosa que puguis explicar.
Si vaig viure la...
L'època franquista.
Sí, clar, la postguerra la vaig viure perquè vaig néixer el 52. Bueno, als anys 70 vaig començar ja treballant, ja tenint una edat, 18 anys i tal, vaig començar a ajudar i a contribuir, pues, a distribució de propaganda antifeixista. I, bueno, més endavant vaig entrar a la UGT, després vaig estar a la CNT, però ja això en temps de que va morir Franco, mentre va venir la transició. I dins de l'empresa vam muntar els primers comitès d'empresa que es dedicaven a defendre els treballadors, perquè antigament havien hagut los jurados d'empresa, que eren franquistes i no cuidaven precisament el benestar del treballador. I bueno, jo vaig entrar en una empresa.
El senyor Lluís Mont ens explica que era fill únic.
No
tenies germans.
Era fill únic. I això em permetia viure amb certs luxes.
I quin era el seu primer record de l'escola?
Jo anava a una escola allà del barri i recordo que devia tenir ja 7 anys. Vaig trigar, no vaig anar molts anys a l'escola. Diguem-ne que la meva universitat va ser el carrer. Llavors sí que em vaig anar formant perquè vaig estudiar comerç, com us vaig dir, vaig estudiar anglès, vaig estudiar decoració, de jove llegia molt, i tot això em va portar molta cultura. I llavors jo vaig entrar a treballar en una empresa amb 15 anys, de la que amb tants anys que portava no necessitava que ningú m'ensenyés cap feina, perquè ja coneixia el funcionament de tot, que es deia la Bayer. I allà vaig aconseguir pues, tenir una bona feina i gràcies a Déu haurà un bon retir. Vaig tenir la sort de que als 20 anys vaig conèixer la dona.
Explica als alumnes l'amor de la seva vida.
Ens vam enamorar a primera vista.
Com la vas conèixer?
Pues bueno, en aquella època acostumàvem a anar a les discoteques a la tarda. I jo anava a una discoteca de Masnou, que es deia Scucs. I llavors, pues, una tarda estava allà, jo ja havia tingut diverses companyes, ja havia passat amb algun, per algun desengany amorós. Jo pues, era la meva època hippie, portava barba, cabell llarg, i vull dir, també estava en una època que estava molt espiritual, ja no sentia la música, però no, ja no ballava ràpid, sí, perquè no es ballaven sols, però ja no demanava ball per costum. I va ser això, que del costat meu hi havia una noia, molt guapa per cert, i tothom que passava li demanava ball, li deia que no. Fins que vaig dir jo, balla, si em va dir, per què no? Dic, balla.
I vau ballar tota la vida.
I ja vam ballar tota la vida.
I les seves filles?
Va morir fa 3 anys i 3 mesos. Quan va morir ella se'm va acabar la felicitat. Vam tenir 3 filles.
Com es deien les filles?
Bueno, es diuen? La gran es diu Minerva, la mitjana Diana, que viu al meu pis, i la petita és la Jasmina. La gran és assistenta social, precisament al cap del servei social, allà a Sant Roc. La mitjana és infermera del cap d'aquí de Bufalà, que ja dic que viu al pis que tenia jo. I la petita és advocada, que ara aviat és casa. La gran sí, la mitjana té una nena, però és mare soltera. No ha tingut relació, no va tenir sort amb el pare de la criatura. Però bueno, de fet, sí que tenen un conveni que més o menys compleixen.
I vostè es va casar amb la seva dona?
Sí,
on es van casar?
A l'església de Montgat.
I on va fer el servei militar?
A veure, va ser curiós quan es van casar. Perquè jo estava fent la mili a Marina, a Mahó, i estava a la comandància de Marina, que per sort Menorca és un paradís.
I jo he estat aquest estiu a Menorca.
Bueno, jo he estat moltes vegades. I estava allà fent la mili, i venia de permís, estava un mes i tal. I a meitat de la mili, al desembre o així, novembre potser, la meva dona em va dir, mira ja, vull anar-me amb tu. No vull continuar aquí sola, tal, vull anar-me amb tu. I jo a corre cuita, buscant una casa, que per cert pagàvem llavors 3.000 pessetes al mes. Me'n recordo que me les enviava el meu pare. I ens vam casar aquí, a l'església de Montgat. Vam agafar el vaixell, vam anar a Mallorca, on vam estar una setmana de lluna de mel.
De viatge de nubis.
Llavors anava molt a Mallorca, era el més a prop. I d'allà ja vaig agafar el vaixell de cap a Ciutadella, des del port que hi ha al nord de Palma, que està a prop. I llavors vam anar, bueno, a prop de Mallorca, al poble del nord. I vam anar cap a Ciutadella i allà vam estar vivint els 8 mesos que ens restaven de mili. Vam trobar alguna faena espontània per guanyar alguns diners, però jo tenia una... amb ella se'n van enterar. Estàvem en una perruqueria, la perruquera. Se'n van enterar que tenia el núvia a la mili i la van despedir.
I ens explica que li agrada molt Pink Floyd.
A la meva dona, pues, l'agradava molt pues, la feina de casa, pues, no és que l'agradés molt, però la feia, però va fer de model de perruqueria i això li va agradar. Bueno, cuidar les nenes també. Gràcies a Déu jo podia treballar, ella podia fer-se càrrec. I, bueno, li agradava, pues, com a mi, sortir al cine, anar de concerts, anar a ballar, vam veure Los Locos 80. Eren allà títols de la platja, que cada nit venien els companys, el divendres o el dissabte, i llavors les festes s'allargaven fins ben entrada la matinada.
Que bé, molt bé.
I, bueno, hi vam viure... Segons cada època, sí.
Grans històries.
Déu-n'hi-do, Anna, la història de vida del senyor Lluís Mont. Una història viva, una història de, per fer un llibre i que, com ha participat en aquesta trobada, la Judit Maciñeiras, que és una exalumna de l'escola que està fent ara segon de batxillerat i que pel treball de recerca el va entrevistar per al tema de la postguerra, una miqueta. Què t'ha semblat? Què destacaries?
Bueno, m'ha semblat la viva representació del que era l'època, una mica, no? El que ell diu als bojos anys 80, bueno... comparteixo amb ell algunes coses, perquè, clar, jo tinc 66 anys, amb la qual realment algunes coses, doncs, es van viure, no? I bueno, m'ha encantat, la veritat, tal com ho ha dit, i el fet que llavors ens destacaria, doncs, que les parelles s'acostumaven a trobar, doncs, a la discoteca. Avui sembla una cosa estranya, hi ha tots aquests mitjans d'internet i així, però llavors la manera de socialitzar-se era, sobretot, doncs, anar a aquests actes, no? Si no era en una festa privada, doncs era amb això, anar a la discoteca.
La veritat que els nens estaven al·lucinant, eh? O sigui, a classe, ja t'haig de dir que no, a classe no estan tan atents com estan a la residència
tant,
escoltant el senyor Lluís Mont. I
segur.
També destacar que ha comentat ell que ell no havia anat a la universitat, no? Que la universitat seva era al carrer.
Clar,
o sigui,
clar.
Això va, als nens també els hi va sorprendre molt.
I suposo que també el tema de les barraques, no?
També.
Que en aquell moment, com diu en Lluís, pues és veritat, n'hi havia moltíssimes barraques a Barcelona, a Badalona i, bueno, i a totes les ciutats que estaven a prop de l'àrea metropolitana en si. I el fet de que ell vivia a les barraques, suposo que de Montjuïc o de per allà, i aleshores, quan es van haver de treure, van passar a el que ell diu els pisos blancs, que encara existeixen.
Correcte, sí, sí.
Sí, sí.
Molt bé, Anna, doncs continuem amb la història de vida del senyor Lluís Mont i ens explica la seva rutina diària.
Estàs vivint una... perquè vam viure 45 anys junts. Quan vius amb una persona i estàs vivint cada dia, ho sents com una rutina. O sigui, no et dones compte que el que tens. Et dones compte quan la perds. I t'has donat compte que havia sigut feliç. Que sense saber-ho havia sigut feliç. I que de cop, plap, es va petar. El maldito càncer. No va dir una paraulota, però bueno. 14 anys de càncer, la pobra. Va patir molt. Però Vallès va donar una lliçó de fortalesa que la tindré sempre al cor.
I la seva jubilació?
A veure, al principi tenint la dona, a pesar de que estava amb el càncer, que, per cert, era de mama i teníem l'esperança de que es curés, però ella, bueno, amb la medicació no tenia força. Doncs quan em vaig jubilar, ens vam dedicar a viatjar, a fer algun altre viatge. i en Incerso també, algun viatge. Vam anar a Bruges, a Bèlgica.
A Bèlgica, sí, sí.
Vam estar a Londres, abans havíem estat a París i a Atenes. Vam estar a Espanya, doncs vam anar a Astúries, vam anar a Madrid i alrededores. L'ordre no és el cronològic, eh? I vam anar a Donosti, vam fer un creuer pel Mediterrani, que ja tenia molta il·lusió, a l'any 18, i vam anar a Eivissa, Tarragona, Lleida. També ens agradava anar de balneari, havia anat de balneari quan ella estava bé al principi, que teníem una petita colla d'amics, pues quedar i anar a sopar, i després al teatre, o anar al cine, que m'agradava a mi molt. Sempre anàvem un o dos cops al cine.
Sempre... Déu-n'hi-do les aficions que tenia, eh? Molt bé.
I a casa pues, ens apartíem la feina. Ella estava veia la feina de casa quan estàvem, clar, no sé, clar. Deixava la casa arreglada. I jo era el comprador, jo. Era el que anava a comprar. Però, sí, la veritat és que ens ho vam passar bé. No vam pensar en el que tenia, clar, per això. A ti que va ser molt forta.
Molt bé.
El 2014.
El senyor Lluís ens recorda l'inici de la malaltia de la seva dona.
Ens van donar un cop d'esperança, que pot ser aquell any vam anar a un balneari molt maco a l'Ama d'Aragón, que vam estar 2 setmanes. Vam estar també a les Illes Canàries. Bueno, molts jocs. I el 2014 li van dir que ja estava curada. Quina sort, que bé. Això va ser a l'estiu. Però la pobra al novembre va començar, que li feia mal l'esquena, però bueno, ella sempre havia patit de l'esquena. I vam anar d'urgència, li van donar paracetamol o el que fos i cap a casa. I vam pensar un dolor d'esquena, però després se les repetia. I vam anar... I ella era molt... Però aquí ve anar al metge. Llavors li vaig dir a la meva filla gran, la teva mare porta-la tu al metge, que tu et farà més cas. I va anar la doctora de capçalera, li va portar a fer una ressonància magnètica i el resultat va ser fatal. Ens van dir que havia fet metàstasis. I a partir d'ahir va viure 5 anys.
I quan i per què va ingressar a la residència?
I les meves filles van decidir que era millor que vingués a la residència, que no estigués sola a casa. Però bueno, jo a casa estava amb una cuidadora que venia 4 hores. Però dissabtes i diumenge estava sol. I elles van preferir que vingués aquí. Cosa que vaig dir que no, que al principi vaig dir que sí, però que no m'ha agradat. Però ara ja no em deixen fer marxa enrere.
Fa moltes activitats aquí a la residència, per això, eh?
Bueno, no sóc precisament dels que fa més activitats. Sóc una miqueta rebel.
Però quines activitats fa la residència, el senyor Lluís?
Bueno, procuro anar al bingo, procuro, pues, si hi ha alguna excursió, alguna sortida, i a la tarda no vaig anar. I bueno, sortir al migdia a dinar aquí davant, perquè el menjar d'aquí no m'agrada. Perdó. Però si no em toca el menjo aquí, eh? S'ho passo.
Hi ha nens aquí que es queden al menjador de l'escola i tampoc els agrada, el menjar de l'escola.
Pues mira, compartim
això. Com el menjar de casa no hi ha cap.
No, jo ja no veig menjar de casa. I això que la meva... Jo estava molt mal acostumat. La meva dona tenia molt bona mà per la cuina. I jo arribava a casa i sempre tenia bon menjar. I bueno, i així està tot.
Quin consell donaria als alumnes?
Que siguin feliços. que facin el que creguin oportú fer, procurar no fer mal a ningú i divertir-se la vida, perquè tot el que va passar no torna. No sé si el consell és exacte o no.
Com va educar les seves filles?
Els valors dels nosaltres, dels meus pares, també els vam transmetre a nosaltres, sobretot els respectes de més i tot. Les tres van començar a treballar i estudiar també, per sort, i se'n van treure la carrera, perquè totes han sigut bastant metides a aquest sentit, de ficades al fet d'estudiar, i inclús ara totes sempre estan contínuament amb màsters i màsters i màsters, continus, posant-se al dia de tot. I d'això sí que puc sentir orgull. D'altres coses, potser, de que m'afiquessin a la residència no estic tan orgullós. Ho sento, Laura, amb el teu permís. Però, bueno, però content en general. M'han sortit tres bones filles, la gran ha trobat un bon marit, que és molt treballador, que a més l'estima, tinc una neta, que es diu Maria, de 18 anys. Després tinc una altra neta de 4 anys, de la meva mitjana. I bueno, també estic content del nuvi que ara es casaran, de la meva filla petita, perquè és una persona molt agradable. I bueno, i així anem tirant la vida. I esperem que duri.
Quines aficions té?
El futbol m'agrada veure per la tele.
A mi també, eh? I sí. Molt. Ets del Barça o del
sí,
Madrid?
Sí, del Barça. Vale. Per favor, eh?
Llavors ens portarem bé.
Respecte, eh?
Clar, no.
Ja he quedat precisament el dissabte.
Aquest dissabte a les 4 i quart teniu un partit, eh?
Important, he quedat amb un amic meu, anar a dinar i després anar a algun bar a veure el partit.
A les 4 i quart.
A les 4 i quart. A veure si els hi donem pel pelo.
Un pronòstic, va.
Sí, un pronòstic.
Pel partit.
No
tenim moltes baixes, eh? Nosaltres.
No seré abusarat, però va. Amb un 1-0 ja em conformo.
Molt bé.
I, bueno, a part d'aquesta afició, ja us havia dit.
I també?
Anar a concerts. Anar al cine, que encara vaig ara. Diumenge passat, precisament. Vaig estar amb el nuvi de la filla petita, que vam anar aquí al Màgic a veure una pel·lícula, Los asesinos de la luna, que, bueno, és massa llarga pel que explica, però bueno, es pot veure. No, sí, més que res és perquè el director m'agrada el Martí.
Quin és el seu llibre i pel·lícula preferida?
Si jo tingués que agafar una pel·lícula per al seu sentit social en si, Espartaco.
I el llibre preferit?
Jo era preferit un de Hermann Hesse, Siddhartha.
I el seu jugador preferit de futbol?
El del Barça.
Actual, preferit. Eh?
Actual. Els que juguen ara. No estic molt al tanto, però diguem-me que... A veure, qui dic que no se fa de l'altre? Pues el Lewandowski, per exemple.
I el de la història? Millor jugador del Barça de la història?
Bueno, sempre ha sigut Cruyff. Bueno. Encara vam tenir Maradona. Jo crec que el Barça ha tingut els millors jugadors del món sempre.
Messi.
Amb el Messi sí que hem guanyat coses, però amb el Maradona tenim Maradona i no guanyem amb lligues ni res. Bueno, i han passat altres jugadors bons, com Madrid, Pujol, són paraules grans, el mateix Xavi, Guardiola, tots.
Eto.
També. L'altre, Stoichkov, m'agradava molt.
Molt bé.
Ladrum no, perquè va ser un traïdor.
I Figo també, eh?
Figo també, sí.
Els alumnes li pregunten.
Una cançó, t'agradaria que poséssim al taller de ràdio, que per cert, Estàs convidat per anar-hi a la ràdio, eh?
I això és obligatori, eh?
I això és una, obligatori
una activitat obligatòria, eh?
El que passa que les cançons que tinc de Pink Floyd solen ser molt llargues, però bueno, es poden
acordar. Farem algun trucet. Quina cançó seria la preferida per posar per al final del programa de Pink Floyd?
Comfortable Numb.
Un nom?
Comfortable Numb.
Perfecte. Doncs pues la posarem, eh? Al final del programa la posarem, aquesta cançó.
I vindràs al programa.
I vindràs al programa, eh?
No, sí, si me'n porteu.
Home,
sí,
i tant. Sí, tant. Jo m'encarrego de portar-te.
Molt... Aquelles èpoques.
Pues el metro, perquè el metro ja porta des de principis del segle passat fet, especialment la línia 1. I molt el tramvia. Hi havia molts tramvies per Barcelona que circulaven, també autobusos. Vull dir, en general el transport no estava malament. El tren, que per ser per Aragó, passava per carrer Aragó, passava descobert. I més o menys és això. I taxis, clar.
Molt bé.
No havia Ulvis, ni... No havia la... les companyies aquestes.
Cabify.
Cabify i tot això no n'hi havia. No hi era.
Clàssics de futbol, has anat?
Bueno, sí. Anar no he anat a cap clàssic de futbol perquè al camp del Barça he anat 4 o 5 vegades comptades i diguem-ne que eren partits millor. Una amb l'Elche, una altra amb el Logroño i un parell de tres que no me'n recordo. O sigui, els clàssics no me deixaven el carnet.
I a Montjuïc ha anat o no?
A Montjuïc, vull dir, a Montjuïc he anat perquè vivia allà.
Clar, però dic a l'estadi olímpic de Montjuïc, va veure el Barça, perquè va jugar a l'estadi olímpic.
No.
Però això l'he de dir a la Laura, que la Laura ha de fer una excursió a l'estadi olímpic de Montjuïc.
Sí, allà també va jugar l'Espanyol.
I va jugar l'Espanyol allà, sí. I ara juga al Barça aquests 2 anys.
I ara al Barça, sí.
Una excursió, li ha de proposar a la Laura i a la Linda i al Sergi una excursió que sigui a l'estadi olímpic de Montjuïc.
Exacte. O al camp d'entrenament del Barça i els veiem entrenar.
A Joan Gamper.
A Sant Joan d'Espí.
Molt bé.
Que la teva dona estava embarassada.
Pues en principi. Al principi m'ho va dir quan la primera, quan estàvem fent la mili. Pues alegria. Vaig pensar que era una benedicció de Déu, que l'únic que volia és que anés tot bé. Que no hagués cap mal fet pel camí. I vaig tenir la sort de que totes tres va anar tot molt bé.
Quin és el millor record de la seva vida?
Podria dir-te que quan em vaig casar, quan vaig coixar... El primer record que tinc al cor va ser quan vaig venir amb el primer permís de la mili a l'any 74, que estava jo a Cartagena i es van donar uns dies de permís a Setmana Santa. Jo estava a casa dormint i de cop vaig notar que em donaven petons. I vaig despertar i vaig veure la meva dona. I aquí el record no s'ha anat amb la vida.
Renata?
T'agradaria tornar a la teva adolescència?
Doncs sí, m'ho vaig passar bé. Vaig tenir uns amics, s'anaven de juerga, vaig conèixer la meva dona també, però en general no la vaig passar malament. Eren uns temps difícils, perquè vull dir, políticament vivíem en un estat de sitio, com aquell que diu, però de fet, quan ets jove tot és maco. I dona igual on te creixis, que tot és bonic. Mira, fins i tot els pobres nens d'Àfrica viuen feliços i salten.
I al senyor Lluís li agrada fer gimnàstica?
M'agradaria relativament. Que tinc que fer-la, segur. Perquè tinc que baixar aquest pes, perquè m'he proposat que qualsevol dia d'aquests començaré. Però és que encara no tinc definit el dia.
Molt bé.
Quan comenci us aviso.
Molt bé.
I els alumnes, amb què es queden de lo que ha explicat el senyor Lluís?
Que li van ensenyar
seus pares i també el consell que ens ha donat de ser feliços i no fer-li res a ningú que esté malament.
Molt bé.
Sí, jo també estic d'acord amb la Renata del consell que ens va donar de ser feliços.
Algú més? No? Mira, la Judit també té un...
Jo, a mi m'ha arribat molt l'amor del que parles de la teva dona. M'ha agradat molt. Amb la il·lusió que parles d'ella.
Estava més enamorat de lo que pensava. I lo fotut és que em vaig donar compte tant. I sempre m'ha penedeixo de no haver-li demostrat quan tenia que haver-ho fet. Potser pel meu caràcter, potser per lo que dèiem, la rutina, potser per l'educació que ens havien donat a la meva infància, que no era. Era una educació bastant desagradable respecte a la dona, però que jo, des de luego, mai vaig acceptar, des de luego. Vaig tenir de petit amigues i vaig aprendre a respectar-les. I això vaig intentar fer també amb la meva dona. I ja et dic, algunes coses, o potser moltes, no les vaig fer bé.
Anna, què t'ha semblat aquesta magnífica història?
M'ha semblat que el Lluís es desvalorixa molt. Perquè estic seguríssima que la seva dona sabia que ell l'estimava molt, seguríssim, perquè és una persona, molt bona persona, que tal com parla de la seva dona i de les seves filles, segur que ha demostrat el seu amor, seguríssim.
Una persona entranyable, eh? El senyor Lluís, que als alumnes els va encantar, la manera d'explicar, la manera de parlar que té de les coses. I abans d'acabar el programa, Anna, tenim una sorpresa.
Ah, sí?
Connectem en directe amb la residència Rocky Pi que tenim en directe, tal com el van prometre, senyor Lluís. Bon dia, Lluís, Sergio, què tal?
Hola, David.
Què tal, com estem, Lluís?
Companyia, com esteu?
Vam parlar de que participaries en directe al programa. M'hauria agradat tenir-te aquí a l'estudi, però al final ho fem de manera telemàtica per telèfon. Què et va semblar,
no
Lluís? Què et va semblar, Lluís, l'experiència de compartir la teva història de vida amb els alumnes de 5è i 6è de primària?
Bueno, enriquidora, perquè vull dir, o escrius un llibre o un diari, algo que a lo millor pues, t'agrada també exposar-li als demés la teva experiència, no sé, que pot servir o no pot servir, però bueno, també te serveix d'una manera de desafogar-te respecte a tot el que portes dins.
La veritat que va ser magnífica, no?, l'experiència de compartir la teva història de vida, plena de saviesa pels nens, perquè vas explicar coses de Montjuïc, de les barraques, dels teus inicis, no?, i de com ha canviat també la ciutat de Badalona i de Barcelona.
Clar.
Exactament, o sigui, gràcies a Déu, tot ha anat a millor, vull dir, hem sortit d'un estat, bueno, que vam viure un estat de, diguem-ne, de repressió, com es va fer durant 40 anys, i la llàstima és que ara, una altra vegada, la joventut no se'n recordi, sí. Que ningú els hi pugui explicar el que va ser el fascisme i tornaran a votar a la dreta, i això, la veritat és que a mi ja estic fora de joc, però això em preocupa. Sí. I perdona que entri en política.
Tenim aquí en directe l'Anna Arcos, que és una voluntària de la residència Rocky Peak, que la coneixes també, que et vol saludar i et vol preguntar alguna coseta.
Hola, Lluís. Saps una
cosa?
Hola, guapa.
Com ja t'hem vist, abans.
M'has sentit abans?
T'he vist abans.
Ah, m'has vist abans? Quan estaven allà esperant
no,
el taxi.
Anaves cap a la residència?
Sí.
Ens hem vist.
Molt bé. Bueno, estàs millor, oi, Lluís?
Eh?
Que estàs millor.
Sí, he passat un encostipat molt
fort. Ho sé, per això t'ho dic.
Ho sento, perquè tinc el problema dels bronquis i això... Clar. Se m'enganxa molt al pit.
Clar. T'hem trobat a faltar, que consti. Tant en el teatre com de veure't normalment.
Bueno, ho sento molt, perdoneu-me.
No passa res, Lluís.
Escolta, m'ha encantat com has explicat les coses, eh? Està molt, molt bé el que has dit.
Home, jo me n'alegro la teva forma de veure's i si tu dius que t'ha encantat, jo em sento molt feliç de que,
clar que sí.
Una persona intel·ligent com tu pues, pugui valorar-ho d'alguna manera.
A mi també m'ha encantat, Lluís?
Bona, no?
A mi també m'ha encantat, Lluís, eh?
També una altra persona intel·ligent.
Ah, vale, gràcies. I del Barça també, eh? Això sí que, sí que està molt comú, eh?
Culer per sempre.
Molt bé.
T'esperem de tota manera participant en tots els projectes, eh? Perquè,
bueno,
de fet, bueno, has participat en els contes, que ho has fet perfecte, d'una manera molt simpàtica, i després en l'obra que hem fet, en el musical, també hi vas participar. El que passa és que, bueno,
sí,
al final...
Sí, vaig fer algun assaig, però...
Clar.
Però degut a la malaltia, a la tos i tot això, pues vaig considerar que no era oportú anar al teatre i estar allà tossint.
Clar, no.
I l'any passat vas participar...
Sí, l'any passat sí que vaig estar...
Ui, ho recordo molt.
El Petit Príncep, sí.
Magnífic, el Petit Príncep, de veritat que...
Preciós.
Magnífic, i aquest any també Mary Poppins, espectacular.
Sí.
Molt bé.
Ja em van dir que era espectacular.
Sergio, tenim el Sergio Pérez també, que és l'educador social de la residència Rock i Pi. Voldries comentar alguna cosa del senyor Lluís?
Hola, pues la veritat és que no he pogut escoltar la seva història perquè la va fer la meva companya, la Laura Renau, que és la treballadora social, però sí que conec una miqueta la seva història i sí que em quedaria pues, el seu amor cap a la seva dona i que com li ha ensenyat, no?, al llarg de la vida, doncs també m'ha agradat molt també pues, el que ha dit ara, no?, de que aquest projecte, aquesta entrevista, li ha permet desfogar-se i sobretot fer com una introspecció al llarg de la seva vida i sobretot una cosa important, el poder reconèixer pues, en aquesta edat que té, el reconèixer els seus errors, no?, i que al final tota una persona, pues, al final de la seva vida, és ser valent de poder reconèixer-ho.
Molt bé. El senyor Lluís, una persona entranyable. De veritat que els alumnes de l'escola encara recorden, no?, aquesta trobada que van fer explicant la seva història de vida.
Sí, David, encara la recordo, per suposat. No, encara no he perdut la memòria. Quan el Sergio diu que anem a fer classes de memòria, dic... No vaig, que m'hi sobra.
Bueno, senyor Lluís, per anar acabant, i el Barça l'any que ve què? Amb el Hansi Flick.
Pues no el veig gaire bé. Ja no me'n refio gaire, però com diu aquell, del Barça hasta la muerte. No renuncio. Vista el Barça man que pierda, no? Com diuen el Betis. L'any que ve, pues espero que faci millor. Però, clar, parlem d'un Barça que té cantera i un pressupost molt limitat, clar, i un Madrid que té cartera i un pressupost que, vamos, que els hi surt per les orelles.
Molt bé.
Llavors, espero pues, que hi hagi alguna alegria.
Molt bé, senyor Lluís. Sergio, ha sigut un plaer escoltar-vos i parlar una estoneta sobre la gran història de vida del senyor Lluís. I ens veiem aviat a la residència i, si no, l'any que ve en els projectes que fem conjuntament. Una forta abraçada, Sergio i senyor Lluís.
Adéu, adéu, David.
Molt bé. Anna, per anar acabant, quina valoració fas de la gran història de vida del senyor Lluís?
Bueno, abans ho he dit una mica, que m'hi veig reflexada amb algunes de les coses que he explicat. M'ha agradat molt l'última frase que ha dit amb el tema de... que la joventut d'ara no coneix, per sort, no? No coneix totes les coses que es van passar amb el feixisme i amb tot això, i que realment se'ls ha de fer recordar perquè no valorem les coses fins que les hem perdut i val la pena no perdre-les. O sigui que molt intel·ligent, és molt intel·ligent.
Molt bé, i molt entranyable, la veritat. Bueno, Anna, ha sigut un plaer tenir-te aquí a l'estudi, compartir amb tu aquesta gran història una temporada més, i l'any que ve ens tornem a veure.
Molt bé, moltes gràcies, David.
I moltes gràcies als nostres oients per acompanyar-nos, i recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a la web de Ràdio Estel i comentar-los al Twitter e Instagram de Ràdio Estel amb el hashtag Grans Històries. Us deixo amb la cançó preferida del senyor Lluís de Pink Floyd, Comfortable Numb. Fins una altra.
Us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb la Fundació Roca i Pi.